¿Y qué postura tiene respecto al comunicado arbitral del Real Madrid?
Creo que hay que diferenciar dos cosas. El poder modificar el estamento arbitral o algunos matices de los arbitrajes y otra, el comunicado del Real Madrid. El comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros, y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español, y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos. Y aprovecho para soltar dos ideas. En primer lugar, dar nuestro apoyo incondicional a los árbitros. No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio, como digo, su honorabilidad, y que además se señale delante de todo el público. Lo que quieren es presionarlo para que no piten con libertad. Y en segundo lugar, me llama mucho la atención la postura del FC Barcelona, que si no se han manifestado públicamente, que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid. De verdad, el FC Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta. Yo los invito, como siempre, a que lideren el fútbol español y que no intenten destruirlo.
Si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals. Per tant, anem a donar a vendre alegria.
Ai, alegria, alegria, senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, alegria, alegria. Hola, què tal, què tal? I Pep Vergés, ja està, l'han cagat otra vez. Hola, què tal?
Hola, alegria.
Alegria, alegria. Sí, el Dia Mundial de la Ràdio, diuen que és avui.
Hosti, si ho arribem a saber, sí, fem un programa des del vàter,
mira,
per exemple.
Mira, 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 saps, mira.
Saps, per fer-ho des d'un lloc diferent.
El Dia Mundial de la A-Ràdio.
Que guai.
Sí, apaga la A-Ràdio.
Sí.
Bueno, de fet, un dia... Quan van començar això de la ràdio, no hi havia dies mundials de la ràdio. No. Això és un invent que s'han fet alguns ara, i vinga tots a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
El Dia Mundial de tot.
De tot, bueno, és que la ràdio és tot.
No, no, però és que celebrem el Dia Mundial de les ungles llargues, bueno, el Dia Mundial de les celles gruixudes, el Dia Mundial de la tita grossa, el Dia Mundial...
Sí? Quin dia és aquest? Quin dia és aquest? No. Llàstima, podràs, que no l'he celebrat mai, tu.
No, hosti, és que tu no pots. No pots. Per celebrar-ho has d'enviar una foto.
Sí. Necessites unes mesures mínimes, vaja, uns mínims per...
Exacte.
Per optar...
No, però vull dir que hi ha dia de tot, i llavors, clar, es desvirtua una mica, per mi, és una idea, però es desvirtua una mica, perquè a més hi ha dies de que coincideixen ja.
Nosaltres som cada dia el Dia de la Ràdio. El Dia de la Ràdio és aquella cosa present cada dia de forma quotidiana. No cal celebrar nosaltres la ràdio potent. Sí, això què significa? Paga extra, potser, pels que treballem a la ràdio?
Sí, pregunta-ho allà al director.
De fet, molts dies de gremis es basen en els sants. No sé, Sant Tomàs, doncs el dia dels mestres, o de les profes, o del que sigui, de l'ensenyament. Sant Josep, doncs el dia dels fusters, no? I les fusteres, i els ebanistes, i tot això. Sempre va basat en sants. Santa Ràdio, què? Quin sant és avui?
No.
Hi ha
Sant Cirulo.
Sant Cirulo és el dia del...
De la part baixa de l'esquena.
Allò que deies tu, del Dia Mundial de la...
De l'OGT.
Sí. Aviam, Sant Turó al català. Anem a veure avui en què coincideix el Dia Mundial de la Ràdio. Primera, 13. Ja malament. Mal dia. O sigui, ja comencem malament, perquè el dia que coincideix, dimarts o divendres 13, vaya gràcia celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Hauríem de celebrar el Dia Mundial de les cagades de ràdio. Això seria una. I avui miro el calendari, és Sant Benigne. Ah, Sant Benigne, prever i màrtir. Sant Gregori, segon papa. Sant Grimer. Perdó, Gimer. La R no existia, no. És que no tinc les gafes de cerques.
Sant Gimer,
bisbe. El beat Jordà de Saxònia. Mira, és igual. Era prever dominicà. I la beata Cristina de Spoleto, verge agustina. Llavors, quina relació podríem trobar amb aquests sants amb la ràdio? Benigne, potser.
El que flipo jo és la quantitat de verges i beats que hi havia.
Sí. Espera't. I tots els que no s'han incorporat, que s'aniran a incorporar. Això és com els esports olímpics. Cada olimpiada s'incorpora hi ha algun esport que opta a ser olímpic.
Sí, però llavors en treuen algun.
I clar. Bueno, hi ha esports que, la veritat, la lucha grecorromana, per exemple,
jo, a mi també. Jo era un gran... Jo...
Només la mires a les Jocs Olímpics, suposo.
Jo no la miro.
Existeix, per això, encara.
Sí, però pateixo.
Ja, perquè allà s'entortolliguen i es posen unes llaves.
Bueno, aquí hi ha l'equivalent que és la lucha canària.
Sí, sí. I per què no la lucha canària no és olímpica?
Perquè, no ho sé.
Els esports bascos, per exemple.
A mi m'agrada aquesta de l'oli. Saps que s'unten amb oli?
Sí, això és l'esport de la
seita. El que no entenc és que es posen la mà per dins del pantaló, tio.
Bueno, no? Escolta, es posin per on... Clar, perquè necessiten per alguna cosa per agafar-se. Sí, sí. Bueno, i vigila que hi ha esports que si poses la mà sobre d'allò t'ho qualifiquen d'agressió sexual.
Jo el més bèstia és aquesta lluita, tio. La lluita aquesta. Que
lucha canària.
Se'n foten. No, la lucha canària es posen...
La grecorromana.
Aquesta que es posa en oli, no sé quina és.
Ah,
la búlgara de Cropano. Pues, no sé, hi ha moltes lluites.
La lucha de los toqueteos, no sé.
Jo no vaig, mai vaig participar, mai, és a dir, mai a l'escola. No vaig fer ni judo,
no.
Ni karate.
Això, i era l'escola, per això, com a activitat extraescolar, el judo i el karate?
Segur.
Haurien de fer un estudi de quins són els esports extraescolars més coneguts.
Et portaven els pares a una escola de judo.
Ah, bueno, això és una altra cosa.
Jo només... Clar. Jo era més d'armes, saps?
Sí, tu eres més d'espasa, però no d'esgrima. L'esgrima faria de pijo.
Pistola, perquè l'espasa encara me la clavaré.
Jo coneixia un campió olímpic de... Vivia a Molins de Rei, es deia Torné, i vaig... Tenia una armeria, lògicament, i era campió de tir d'aquests d'això... Brutal. I és un esport real... és un esport que necessita... Compte, perquè feia molts braços, molta preparació física de braços, perquè el braç ha d'aguantar la retroacció de la pistola, no? Vull dir que... Això, els escacs, per què mai han sigut esport, els escacs? Per què? Quan exercites el cervell, i jo, el que sí m'ha passat sempre és que quan em plantejava, ara ja no, però de petit, papa, anem a jugar a escacs, i el papa suava, ja abans de jugar, pel ridícul que podia fer davant del meu fill.
No, el meu pare no.
La qual cosa, jo ja suava.
Ah, tu?
Un esforç. Jo. Jo suava.
Amb el teu fill, tu parles de tu.
Clar. Si el meu fill em deia, papa, anem a jugar a escacs. Fill o filla, perquè tots han jugat, han volgut jugar amb mi. I jo, allò que diuen que els escacs no cansen o no sues, una porra, una olla, sues.
Jo vaig ser campió de l'escola, no vull dir res.
Ah, mira, escolta, molt bé, no?
Sí.
Però no vestia, o sí?
Home, campió de l'escola
és... Lligaves amb això, no? Sí, soc campió d'escacs.
No, era molt jovenet, vaig a lligar. Després vaig participar en algun campionat i bé.
Hi ha molts nens que qualifiquen l'esport en si per lo popus que poden arribar a ser. Llavors, clar, si tu ets campió de futbol, sembla ser que tens un cert èxit de notorietat social.
Jo, l'únic esport que m'ha donat una mica d'així és el tennis.
El tennis.
Recordem-ho.
Tennis, fla.
Perquè el handball m'agradava molt una noia que venia... Perquè a mi m'agradava una noia, no? Perquè
sí, t'agradava una noia. Fins aquí hem arribat.
Era la germana d'un jugador que jugava al meu equip, però m'agradava molt.
Si tu t'aprofitaves de la teva
posició... No, mai em va fer cas.
De l'equip.
Mai em va fer cas.
Per intentar...
Tampoc és que jo m'hi dediqués molt a... Clar, jo més aviat era avergonyit, però clar, jo jugava molt bé, handball. Vull dir que jugava molt bé, feia molts gols.
Eres popu, amb el handball, i no, ella no. Potser perquè ella odiava el handball, perquè l'obligaven a anar amb el seu germà de petita. Nen, cuida'm la nena, ves, que vagi amb tu als partits.
Jo crec que ella ja veia un futur inestable meu, una persona que no fixava les relacions, i després que he seguit el seu... tarannà de la vida, i és una... No ho explicaré, però té un càrrec molt elevat i molt alt. Vull dir que, tot cas, va fer bé.
No haguessis estat mereixada d'ella, vols dir?
No.
O sigui,
home, no
ho
sé.
Directament. No.
Saps què passa? Que la vida dona molts tombs.
Ah. Sí.
M'entens? Vull dir que jo, quan en aquesta noia jo estava tal, jo... I vivia el meu pare i teníem molts possibles. O sigui que hauria estat un bon partit.
Sí, hauria estat una cosa ben vista.
Després,
una cosa que casava bé.
Mor el meu pare i s'acaba la festa.
I s'ha acabat la festa. Sí, mira, s'ha acabat la festa.
Sí.
Tu votaràs el Vicent Pérez.
No, odio aquesta gent.
S'ha acabat la festa. Sí, odia. No, jo no odio res.
Sí.
És que si odies ja perds la perspectiva.
No, i aquest que entrevista, no sé com es diu, aquest, és que es posa allà i l'aparten, els guardaespatlles. que porten alguns, bueno, els presidents i l'aparten i, què haces? No me toques, diu.
Sí, sí, sí.
Diu,
sí.
Però vols deixar que aquesta persona camini?
Ja les de fet, no sé si va començar com a polític o... Hi ha també la figura del pseudoperiodista, que és aquell que infiltren, fan aquest, servir de periodista, aquest, sí. Que els posen allà al Congrés dels Diputats en carnet de periodista i allà van incordiant a tothom.
I no deixen fer les rodes de premsa normal i corrents.
Ja, perquè van començant a fer proclames polítiques i a apretar els polítics.
Jo diré alguna cosa que no es puc dir en una... per ràdio. No?
Atenció, però, un moment que poso sintonia d'algo que no es pot dir per ràdio. Pep Vergés dirà algo que no es pot dir per ràdio.
A mi em donen unes ganes de fotre'ls i una cleca.
Sí.
Però, és a dir, que jo no tinc,
plana,
no tinc ganes de... Sí,
plana. La mà plana.
Sí, perquè
sí, fa més mal, la mà plana.
Amb un puny americà
més...
potser seria massa violent, no?
No, això és fer mal. Jo voldria fer un torteo. Pa! O sigui, un passa cap allà. Passa cap allà. O la frase de et felicito, fill. Perquè què bé ho fas, eh? Sí, el problema és que són perillosos. Són gent que realment... Perquè mira, a l'última enquesta, crec que entre els joves catalans ja indiquen una pujada massiva cap al vot de l'ultradreta, també com en altres punts d'Espanya i d'Europa. I atenció, ja comença a haver-hi un percentatge molt preocupant de joves que no els importaria viure en una societat manada per un dictador o dictadora. És a dir, que això de la democràcia els sobra una mica. Bé, ja hem arribat.
Saps què els hi passa, aquests tontos? Que no han viscut mai en una dictadura.
Primer error per mi, important, dir-los tontos a aquells que pensen d'una manera diametralment oposada a tu.
Home, no pot ser que vulguis viure en una dictadura.
Si tu
les dictadures dius... maten a gent, fan desaparèixer,
jo crec
assassinen...
Que, si tu li dius tonto a la persona que vol votar aquestes opcions...
A mi, si algú vol votar el Hitler, per mi és tonto.
Evites la comunicació i no li
total.
Pots explicar... lo que realment equivocat que
està. Però què vols que els expliqui? Pues si vaig veure un programa l'altre dia que els entrevistaven i ja voto a Vox perquè... Però a veure, que,
bueno.
I el periodista intentava anar més enllà i...
Ja.
Bueno, llavors què és?
Ninis.
Una persona que és incapaç, limitada, podem
sí,
dir.
Sí, però si els insultem, l'únic que aconseguim és acabar-los de lluny.
Pues t'hi dediques tu a parlar amb ells
vale.
I a mi em deixes que ja a la
pues
meva edat...
T'ho juro que ho intentaré, perquè si no ho tenim xungo, perquè una cosa que sí tenen, la raó no, però una cosa que sí que tenen és el vot.
Sí, sí, però és
que si s'allunyen absolutament de nosaltres, no els hi podrem dir tot allò que realment penso que es mereixen que sentin. Però clar, si els anem dient burros, tontos, tal, són d'allò, vale, pues ells es dedicaran ja a escoltar absolutament només els seus canals i a passar de tu absolutament.
És que ja ho fan.
Bueno, pues,
si no
vol dir que no tenim molta enrere.
Jo ja, diria que no.
El ja canal dic, de comunicació...
A Hitler també el van votar.
Què és el que és veritat, penso...
El Trump l'han votat, a Hitler també, a l'Orban també.
Jo he dit coses molt incorrectes en aquest programa i una d'elles és que hem tallat moltes vegades la font de comunicació precisament fent allò dels cinturons, els cordons sanitaris, no amb política, en política estic d'acord que es facin, però amb la societat mateix, entre els votants d'aquesta gent, hem creat com una espècie de... Bah, són, deixem-ho, són burros, tontos, que li cabro, punt de manipolles, alguna cosa, bueno, pues hem tallat tota mena d'intent de comunicació amb aquesta gent. Si tu talles totalment l'intent de comunicació amb aquesta gent, crec que tens la batalla perduda, perquè qui es comunicarà amb ells és molt més potent que tu.
Jo,
ja està,
no, jo no tinc paciència, et dic, és una cosa que et deixo tu.
Doncs necessitarem molta paciència, perquè voten.
Sí, sí, sí.
I diguem que el compte enrere per les properes eleccions va molt ràpid. I si a més encallem negociacions i posem barreres i línies vermelles i al final doncs, deixem caure governs, els que hi ha ara, per exemple...
Però això ho fan a tot arreu.
Les eleccions vindran més d'hora.
A Alemanya hi ha cordons sanitaris aquests també.
En política,
sí.
Però no amb la gent. És a dir, s'intenta parlar amb la gent, s'intenta arribar a la gent. Si jo el que faig és despreciar la gent que vota aquesta gent, malament. O sigui, vaja, no sé.
Què els hi vas explicar?
És una... jo és que ja
ara a Alemanya aquests grups d'extrema dreta...
Bueno, no, doncs no els expliqui res.
No, estan difonent imatges de Dresden, per exemple, arrasada, imatges de tota Alemanya, com va quedar perquè la gent vulgui, que és una mica el que va fer Hitler, no? Agafar imatges de la Primera Guerra Mundial dient
ja
no
està.
La vam perdre, sinó que ens vam entregar.
Bueno, però és això, si el primer que fem és dir que són uns tontos, burros sí. I tal, i desgraciats, i tot això,
no, desgraciats
cada cop
no
més
ho he dit, no ho he dit, tontos. Que no,
vale.
Tampoc és un gran insult.
No és un gran insult.
Ah,
no, sí, a mi ja ho sé que són tontos, però hem d'actuar ràpidament.
Jo no puc parlar, és que jo no tinc paciència. Ja.
O començar a inventar youtubers que contrarrestin els predicadors que actualment omplen la xarxa de porqueria.
El problema és que l'extrema dreta té facilitat, no? Bueno, per, pues, és com va dir l'Elon Musk, quan li van dir, escolta, a X publiques coses que són... Li van dir mentida, diu, ah, potser sí.
Sí.
Diu,
sí.
Diu, el que passa és que en publico moltes i pot ser que alguna no sigui veritat.
Sí, diguem que ja han perdut el rubor a admetre... Si una cosa jo fardava sempre de la política d'Estats Units era el valor de la veritat. Després poden ser uns hipòcrites de calample, però el valor de la veritat, és a dir, Bill Clinton, recordem que no se'l va treure, per dir-ho així, de la Casa Blanca per el fet de la Mònica Lewinsky, no, sinó per haver mentit,
bueno, no se'l va treure,
en el fet
va
de la...
Plegar,
bueno,
ja
va plegar, i, però després el va passar malament,
home,
perquè...
és la xarrupaïlla més la cara
societat,
de la història.
Exactament, la societat americana el que no li perdonava era mentir. Sí, que lo de la xarrupaïlla, que, perdoni l'expressió, no voldríem amb això frivolitzar res.
No,
o sigui, el fet... La gent opinava, a favor, en contra. El problema és que tot, unànimament, eren... El problema era que eren mentider. Però i que
tu,
havia mentit davant del Congrés.
Tu que ets l'home més poderós del món...
Ara ja veus. Ja veus. Ara menteix l'home més poderós del món, menteix Elon Musk, i admet
Musk,
directament...
No, i
que li pregunten, vostè vol dir que no ha mentit amb això?
Sí, perquè
ja en coneixeu.
Publico tantes coses que
exacte,
algunes potser no són veritat.
Sí, ara ja s'admet, i tot i així la gent els continua votant.
Bueno.
Per tant, és allò que deia, tu mates a la teva mare damunt de l'escenari o mates algú damunt de l'escenari, però si el que el mata està d'acord políticament amb el públic l'aplaudirà.
Pensa que l'altre dia...
El trumpisme és així.
Hi havia uns diaris que deien una cosa i un altre que deien una altra. Per exemple, a l'ABC deia que el Hossein de Jordània...
Sí, Hossein, Joselito, pels amics.
Joselito és el pernil.
Joselito de Jordània.
Joselet, doncs, estava d'acord amb el Trump i que li donava suport amb lo de Gaza.
Ja. Yeah.
Era fals.
Ja. Yeah.
Però això ho deia l'ABC.
Cola, cola.
I, en canvi, tu posaves els altres molts altres diaris, inclús... Mm. Algun de dretes també, i deien que no, que aquest home va acceptar 2.000 nens amb malalts o tal, i que no estava d'acord amb el pla de Donald Trump. Però l'important és emmerdar-ho. I ara cada dia fa més fàstic llegir.
Sí.
Perquè és que has de començar a fer... És a dir, jo començo a llegir una cosa i dic, bueno, això... A més, a vegades, discutint amb amics, com que jo miro molts diaris, dic... Em diuen, home, això no és així, que no ho veus, no sé què. Dic, hòstia, jo ho he llegit aquest.
Ja.
Ho mirem, ho contrastem i és veritat.
S'ha de contrastar.
Ah, és una feinada.
Però, a més a més, com que ens hem educat en una societat cada cop hi ha més de xarxes socials i que ens arriba tot mastegadet i que ens ho creiem sense contrastar-ho, doncs pues mira, Miliki ha muerto. Va morir, quantes vegades va morir Miliki? Doncs pues 250. En Carrillo va morir, recordo, el líder dels comunistes en la transició, va morir 320 vegades, em sembla. I ens ho vam creure. I la gent aleshores ho repiulava. Mira, escolta, saps qui ha mort? Però perdona, si el mes passat ja t'ho van dir. Ah, però ho deia a la xarxa. O sigui, anem així. Total, que les mentides triomfen les cartes de protesta als àrbitres del Real Madrid, menys mal que aquí gent com Del Nido. Del Nido Júnior, per cert, era
perquè
el president.
Perquè no parla amb el seu pare.
Sí, no, que
estan els jutjats i bueno...
Sí, sí.
És...
Un tio que no em desagrada, tot i que va ser un dels més beligerants com el cas Negreira, tot s'ha de dir, però és veritat que el cas Negreira l'han anat modulant i quan li van preguntar precisament en aquestes declaracions on va atacar el Madrid, li va dir, bueno, però el Barça con Negreira, diu, sí, però esto no es lo mismo, intentar influenciar los árbitros que hacer la carta del Real Madrid. I és quan aleshores va rajar absolutament i va ser condescendent amb el Barça de dir, vinga, va, nen, posa les piles i lidera el d'allò. I, home, part de raó té, no? Perquè la porta amb tot aquest tema de la Superliga i tot això, vols dir que no va esperant algunes migajilles? No em fa bona...
No ho sé.
Jo aquest silenci del Barça envers la carta del Real Madrid, tenint en compte que el Real Madrid compta perquè li estan començant a sortir ja àrbitres i exàrbitres que s'estan atrevint a donar el pas endavant, com per exemple aquest.
Episodios donde cuando los árbitros van a pitar, en este caso a nivel personal, también me pasó pitando en el Real Madrid, de que tras tomar alguna decisión en el terreno de juego y tener muchísima repercusión mediática, de que te ponían, tal y como lo manifestaba en su momento Victoriano Sánchez Arminio, en la nevera o en el banquillo. Y de alguna forma, pues bueno, ese tipo de comportamientos no hace falta que te digan nada, ¿no? Sino la manera de comportarse o de actuar de los dirigentes. No hace falta hacerlo con palabras, lo pueden hacer con gestos o actuaciones de este tipo, y te están diciendo mucho sin decirte nada. Yo te hablo de un episodio personal, pero que he visto también reproducido con otros compañeros. Hernández Maeso, por ejemplo, vimos un ejemplo muy similar el año pasado en un Real Madrid-Almería. A día de hoy no ha vuelto a pitar al Real Madrid. Estamos hablando ya de más de un año. Entonces, evidentemente que esto está y esto existe, y si no, que me respondan porque no hay otros árbitros que no se les da la posibilidad de pitar un clásico, cualquier partido con peso.
Doncs aquí està. Un dels àrbitres, un altre àrbitre que deia això fa molt pocs dies.
No, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un Real Madrid deportivo, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar. Y yo no me voy a esconder, por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto, porque estamos por encima de esta gente.
¿Cuánto rato te tuvo en la habitación?
Hasta que me dijo eso y me marché.
Florentino Pérez, entran a la... amb jo l'habitació d'àrbitres, amenaçant-los, però...
Florentino Pérez se li està desfent una mica l'àurea aquella.
Sí, sempre.
Ha anat amb aquesta àurea d'home dialogant.
Sí, home, d'home...
Però clar, tots els àudios...
Ser superior.
Però els àudios que sortien de les pressions que feia tot, era un mal parlat.
Bueno.
És a dir, era un mal parlat total. És a dir, tota aquesta cosa
jugadors.
Que era un home amb una cultura i un...
Sí, sí.
Era un mal parlat, un...
Que és la forma de fer negocis i poder a Espanya.
Home,
també,
clar.
Siguem clars, vull dir, una persona allò coherent i tal, poc triomfa. En canvi, una persona, doncs, com Florentino Pérez, escolta, tu, fa una llei que si no em va bé el dipòsit de gas, em pagues tu el valor. O si no em va bé l'autopista de tal, em pagues tu l'autopista i jo plego. O sigui, per un país com Espanya, gent com Florentino triomfa.
Clar.
Que precisament és un mal parlat, però domina la imatge, domina els mitjans que el vesteixen.
I el que li pot fer ombra, li passa alguna cosa. Mm. Apareixen uns documents no sé què, amb un escorcoll, de cop volta l'escorcollen 30 vegades als d'Hisenda i troben una irregularitat, comencen a buscar el seu passat, que si una vegada quan tenia va anar no sé on, i és així. Vivim aquesta societat, per això jo cada dia estic més esquejat.
Bueno, pues no estem en la societat que estem.
Quina, tu, quan tu vols fer pedagogia, que jo t'entenc, perquè tu encara ets un noi fort, amb projecció
de futur. No, diguem que tinc una certa esperança de que no governi l'altra dreta, i l'única manera de fer-ho és intentar que la gent no la voti. Vull dir, i criticar la gent que la vota a mi no em serveix de gaire. Has d'intentar convèncer-los, perquè si no, votaran igual. I quan més
partit...
els insulti, més votaran. I més passaran de mi i més aniran a refugiar-se amb tots aquests predicadors, que n'hi ha molts i que els estan convencent de que votin l'altra dreta. Fins que al final s'ho trobin, com s'ho han trobat els veneçolans que van votar Trump. Fins que s'ho trobin a les seves pròpies pells, aquests il·luminats veneçolans, profes universitaris inclús, que votant el Trump es pensaven que aconseguirien la panacea, i una mica al final es fa justícia, perquè en el fons... Molta gent deia que molts immigrants votaven a Trump perquè no vinguin immigrants de fora i els hi prenguin la feina amb ells. La cosa, aquesta cosa tan malparida de jo ja estic dintre i tu te jodes. Doncs te jodes tu, perdoni l'expressió. Te jodes tu,
sí,
per
sí,
votar
sí,
a Trump.
Sí, sí, sí.
I ara, pa Venezuela. Ala.
És així. Jo encara he de veure si van a Venezuela o el repartiran pel món.
Bueno, el que sigui. Però
que...
ja et deixaran de tenir feina als Estats Units i, per tant, tots
sí,
aquests...
Sí.
Així estem.
Sí, sí.
Facin
clar
el que vulguin. Total, que hem parlat de Florentino, però Florentino, hem de dir que en el barri Sésamo del Real Madrid, com tota aquesta gent afortunada en els negocis, tenen sort. Ja fa temps que et vaig dir Vinícius comença a molestar. I Vinícius, tot i ser un jugadoràs que pot desencallar partits, la veritat és que ja no casa amb altres grans figures que ara mediàtica i negociadament interessen més, digue-li Kylian Mbappé, que ja comença a marcar gols i, per tant, s'aclareixen dubtes sobre si triomfarà o no el Real Madrid. Per tant, el cromo Vinícius ja no hi ha qui el compri.
És que, a més, Vinícius, però a més, no cobra molt i ara vol cobrar moltíssim.
Claro.
I no cobra molt, a veure, cobra,
claro.
Però... per exemple, De Jong cobra més que Vinícius.
Clar.
O Lewandowski.
Més, quines coses. Total, que Vinícius ja van dir fa temps que començava a molestar i que tot això de fer-lo Sant Vinícius i l'embajador de la paz i del juego limpio i tota aquesta cosa amb un xaval que, pel que s'ha demostrat, no allarga gaire més, doncs, i a més amb els vídeos que estan corrent ja per la xarxa sobre com es tira, com es llença, bueno, hi ha gent que s'ha entretingut a buscar tota una sèrie de documents que parlen de la noblesa d'aquest jugador. A la qual cosa ja jo crec que el Madrid sí que s'enfanga, però fins a un punt. S'enfangarà per Florentino, però no per Vinícius. Què fem? Negoci. Aràbia Saudita. Ara ja sí es comencen a escoltar ofertes. I què ha fet Florentino Pérez? Perquè fins fa un temps nosaltres ja dèiem en aquest programa compte que Vinícius anirà cap a Aràbia Saudita fijo. De dir, no, que vol pilar balones d'oro, que no sé què, que vol triomfar en el món. Vinícius ja molesta Florentino. Ja no és un problema més que un jugador. Ja té Kylian Mbappé. Vinícius... hacer negocio y a vendérnoslo. I curiosament, què ha fet Florentino Pérez? Ha avisat a la seva caverna mediàtica i a partir d'aquí, xiringuitos i companyies, ara ja sí que parlen de què puede recibir el Real Madrid por el traspaso de Vinicius.
Sueñan con sacárselo de encima.
De 100 kilos ya es una cantidad...
150.
...astronómica.
150.
150.
Es que es una barbaridad.
10 veces, 15, 10 veces más.
Ver, de ganar 15 a ganar 150.
10 veces más.
A ver, José Vinicius... Me marea la cantidad.
Es humano.
Pero, humano, claro.
Es humano tener dudas.
O sea, que ahora ya es humano tener dudas. Ahora ya sí que Vinicius, claro, por las cantidades que va a recibir.
De todas
chaval,
maneras, de todas maneras, también puede esperar dos años y anarse en él y demanar los millones para él.
Pero al Madrid no le interesará. Per tant, evidentment, al Madrid li interessa molt més cobrar un traspàs,
sí,
amortitzar
però, bueno,
el xaval.
Falta que el jugador vulgui.
El jugador, vaja, hombre, aquest farà el que digui San Florentino.
Bueno.
El pater. Home, el jugador suposo que ja els àrabs li hauran això ofert. Crec que són 150 milions per temporada. Crec que serà el jugador que més cobra el món.
No, home, que... Cristiano Ronaldo cobra més que ell.
Per els negocis que té, però no pas per la fitxa.
No, i per la fitxa.
Escolta, doncs no. Vinícius cobrarà...
Ja cobra 200 milions per temporada, Cristiano
però ara
Ronaldo.
Ja fixa quin canvi de discurs del Chiringuito, que fins ara era no podemos desprendernos de un grandísimo jugador. Vinícius, mejor del mundo, balón de oro. Ya, bueno, ahora ya... Bueno, es humano, ¿eh? 150 millones es humano.
Es humano.
Bueno,
tener... Porque te cambia.
No, como dijo Ancelotti, no me voy andando. Ancelotti,
claro.
Y a Ancelotti, si es que me voy andando.
Claro.
Es que dudas no sé si tiene.
No, es que no...
Bueno, sí.
Ahora ya están bien. Ancelotti ya decía que va andando. Ja comencem a que no és el millor jugador del món.
Qui ha filtrat la notícia?
Sí, un diari de Madrid.
Ha filtrat la notícia, sí. Que quan algú va dir després que ells no havien negociat res amb el...
Per tant, la gent començarà a dir Vinicius pesetero, este solo no està problemes...
Sí, sí, perquè la informació era Vinicius diu no a la proposta del Madrid.
Sí.
I el Vinícius va dir que ell no li havia parlat ningú.
Exacte.
Del Madrid. Sobre...
Però ja comença a haver-hi de que ja... Ara començarà segurament a permetre's que algunes ràdios critiquin l'actitud de Vinícius als camps. Ja començarem a veure un
esto
canvi
no
d'actitud.
Esto no puede ser. El Madrid és un club senyor.
El Madrid no l'ha intentat, però este chico no... Mejor que para todos.
Bueno, i a més, si cobren al Madrid 300 milions o 200,
pues
pot fitxar qui vulgui, un extrem boníssim.
Evidentment, suposo que aquí el tema Florentino serà intentar renovar el més aviat possible el jugador per, abans de que acabi la temporada, poder-ho traspassar a aquests països àrabs. Solo faltaria.
Parece bien.
Puedes elegir gloria o dinero.
Hombre,
gloria o dinero.
Ya, pero me parece...
De 25 años.
Gloria o dinero.
Sí, yo creo que...
Tiene 25 años. Él puede ir con 30 años, después de otras dos o tres Champions más, dos balones de oro, y con ese bagaje va a ganar el doble más. Perquè, evidentment...
Sí, esta temporada,
així seria la cosa,
estic
normal.
Estic d'acord amb en Roncero,
home,
que...
també, eh?
Però estic d'acord, té 25 anys. Què vols, un nano de 25 anys? Un que no és important en un equip,
sí.
Saps? Que digui, hosti, m'he anat a Aràbia perquè el meu equip cobrava 2 milions o 1 milió i ara Aràbia m'han donat 10 milions.
Això però, sembla veritat.
Però Vinícius cobra.
Roncero ja fa el raonament esportiu adequat. Ah. És a dir, Vinícius té 25 anys, vamos a aprovecharlo, tal i qual, i a los 30 que se vaya a Aràbia, on de que era. Però la resta de tertulians ja li estan donant rèplica. Fixa't que fins ara era tot unanimitat. Vinicius no se vende, és un gran jugador, todos contra él, el racismo, el chaval, el papa, de, bueno, el embajador de la paz... Ara ja, hombre, si se nos va morciendo de cuenta, i aquest és el que fa el paper, home, perquè no facin tots el mateix paper, per tant, aquest fa el paper raonat, i els altres li discuteixen. cosa que fins ara no passava.
Sí, ja.
Ja, però que si se va ahora, interrumpe la gloria.
No.
Vendrà. No. Serà multimillonario con 25 años. Pero en el Madrid puede ganar Champions.
Pero mucha gente al ganar Balón de Oro. A la que le interesaría eso, a la familia.
Esa es otra cosa.
Ah, la familia Vinicius, ja ha sortit. La família és pesetera, le interessa mucho. Però a veure,
estem parlant, parlant d'una persona que cobra 15 milions d'euros l'any o alguna cosa així.
Sí, sí, sí.
Més, més els les primes de guanyar les Copes d'Europa, les lligues i tot, sí que se'n va molt més amunt,
sí,
però... i porta ja 5 o 6 o 7 anys al Madrid.
Sí, sí, sí. Sí, jo...
Escolta, és un tio que té, Vinicius... però té molts diners al banc.
Però és que
estem parlant d'un nano de 25 anys, igual té 100 milions d'euros a l'any.
Però potser Vinicius vol seguir. El problema és que les tertúlies ja estan introduint la porqueria de que, fíjate, però la família, però estos brasileños són uns peseteros, és que quizá no sé què, ja comença a filtrar-se. San Florentino té les grapes molt grans, tertulians que ja van parlant en contra de Vinicius.
Mira, mira, mira. Vini,
es que los entornos sabemos como son.
Ganas 15 y ofrecen 150.
Bueno, pero eso...
Es rechazable eso.
Sueñan con sacárselo de encima.
Ara, efectivament, doncs aquí està el comentari d'aquest youtuber que ha fet un recull. Pedrerol és el primer que està dient 150... Hombre, esto es rechazable. Pobre chaval. Claro. Vull dir que... Ja està. Si Florentino activa les tertúlies contra Vinicius o a favor de que se'n vagi, ja l'ha amortitzat, ja tenim Mbappé, ara va cobrar un traspàs que pots comptar amb els àrabs, no sé, la fitxa de la clàusula deu ser de 300.
300 o no, que li oferien 300 milions.
Pues els àrabs en pagaran 150 i una opció del Madrid amb un negoci del jeque de no sé quantos, perquè sí, alguna cosa Florentino ja farà. Oye, tengo unos negocios aquí que quizá me interesen a CS.
No, ja els hi va fer el tren, no els hi pot fer més coses.
Pues ja està, per això mateix. Bueno, un tren que era l'AVE, no? Aquell que va negociar el rei d'Espanya, recordem, l'emèrito.
Va cobrar una
i
pastada.
I que és un tren molt viable perquè les vies són plen de sorra cada 3 dies quan hi ha tormenta de vent. Però bueno, parlo de més bé.
El paguem entre tots.
Efectivament.
Vull dir, el maco és que tot, quan s'hi perd, paguem nosaltres.
Sí, perquè el construeix un consorci públic de no sé què.
No, va construir Florentino, mantenim, també.
Florentino negocia, gestiona, però l'empresa és semipública. Em sembla que nosaltres la mantenim. Vull dir, és un tema que...
En fi,
ja veus tu com està el tema a Madrid. Ja, bueno, evidentment, ja hem demostrat que Florentino ha donat l'okay perquè se'n vagi i ha dit a les tertúlies que vagin merdejant a Vinicius, que ara ja no interessa. S'acabó, eh? Temps del temps.
Bueno, acabarà desquiciat aquest nano.
Amb 150
milions al
banc.
Ja ho està.
Sí, exacte. Què més?
Sí.
A més a més, el Madrid de sobre aconsegueix que no fitxi per un equip que li podria fer ombra, i a sobre es treu un problemón de sobre, perquè el de Vinicius és un problemón.
Però, sí, però...
Cada bon partit que faci tindrà 10 merders.
Però tu mira, tu jugues al Madrid i les xarxes, cada diumenge, totes les xarxes, el dia que jugues surts a tot arreu.
Sí.
A tot el món.
Sí.
Digue'm, la Lliga Àrab, on surts?
Però és que Vinicius vol seguir el Madrid? El problema és que...
Pensa que Cristiano Ronaldo, que no sé quants anys porta ja la Lliga Àrab, i li paguen una pastada i diu que aquella Lliga és la millor que hi ha i no sé què, no ha guanyat ni un títol.
Però fixa't una cosa, Florentino, si una cosa fa bé és que grans tòtems com Ronaldo, com Sergio Ramos, aconsegueix sempre que convença'ls perquè se'n vagin i a sobre cobrar traspàs. O
I a sobre,
se
els que se'n van se l'estimen.
Exactament. Amb la qual cosa, Florentino ha aconseguit netejar un vestidor que el Barça no va saber fer en el seu moment. El Barça no va poder netejar un vestidor que havia d'haver netejat de forma valenta feia uns anys i no està arrossegant ara encara sous de jugadors que ja no tenim fa anys i que continuen cobrant del Barça per allò dels contractes diferits. Què va fer Bartomeu? En comptes de traspassar jugadors, doncs va renovar-los en diferit perquè, bueno, continuessin jugant al Barça, quan ja, escolta... I Florentino això ho està fent bé. Ell ho fa com a peces de negoci. Ronaldo, qui t'anava a dir que Cristiano Ronaldo marxaria del Madrid quan estava en el millor moment?
De totes maneres, les xifres mai, del Madrid mai...
És
les del Barça, sí.
Però...
Neymar ha costat, però ha costat. Llavors, sobre investigació,
però ho ha aconseguit
judicis,
traspassar.
Però ell, mai.
El va aconseguir traspassar.
Sí, no, sí, però vull que ell...
I
les ara, quantitats...
I al final, esportivament, els fets li donen la raó, perquè després se'n va anar a Anglaterra, ja no va quallar, i se'n va anar a Aràbia.
Allà... O se'n va anar a Itàlia.
O Itàlia.
A la Juventus.
Va bé, va quallar molt, sí. Un
no,
gran
però...
jugador.
Bueno, no.
Però ja està.
I ara està allà, que
no hi més.
Que, Vinícius, amb 25 anys, anar a una lliga que no sortirà a cap part del món.
Jo, per mi, el Barça hauria de fer tranquil·lament és dir, mira, si tu vols renovar, et renoves a la superbaixa. Et puc pagar fins aquí. Encara que siguis un grandíssim jugador. Però ja saps que si te'n vas fora, no triomfaràs. Com han fet gran altres. Per tant, o renoves per això, o te'n vas.
Home, saps qui està triomfant ara?
Qui?
Dembélé.
Dembélé, efectivament.
Està, que se sale, eh?
I Van Dembélé
ja juga quasi de delanter centre.
Sí, bueno, Van Dembélé van pagar la clàusula, no?
No, clàusula sí. No, el vam vendre per una
quantitat. No, el Dembélé se'n va marxar.
Ah, sí, sí, que tenia una clàusula molt petita, no sé què.
Pues, nen... Tot i que la teníem tan petita, perquè a l'hora de renovar-lo no teníem ni un duro, i el van renovar amb allò de les famoses... Bueno, si cobrarem... Total, van cobrar 20 milions, em
25.
Sembla, a Barça, 25. No, però és Dembélé... Doncs
pues, escolta, està, que se sale, eh? Doncs
pues perquè no el Xavi Oleira, grandíssim jugador.
I està...
Imagina't amb el Flick.
Bueno, però recorda que abans de Nadal, Luis Enrique li va posar un ultimàtum.
Sí, ja.
I diu, ja ho va dir Luis Enrique, diu, hosti, com està Dembélé? Diu, jo no sé què ha comido estas navidades. Diu, però volvió de las navidades fet una bèstia.
Un toro. Veig un toro.
No, i que juga com de delanter, maca.
Sí, i mentalitzat, i bueno, potser la senyora es va casar, recordem.
Qui es va casar?
El Dembélé, aquí a Barcelona es va casar. Va casar amb una senyora que es va que era monja de la seva religió, no sé què, i
monja?
Es va començar a posar en vereda.
Tu pots casar amb una monja?
No, de la seva religió, que era una, bueno, una senyora religiosa d'una religió que és potser una mica més coherent que la nostra. És a dir, sí, caseu-vos i tingueu, perquè mira, amb nosaltres no us caseu, no feu res, oita, com a...
Mira, les monges clarisses, si s'haguessin casat, aquelles de Pedralbes, igual...
Ara.
Perquè entre dos sous fan més.
Calla, heretge, no diguis aquestes coses. Que... Okay. Total, que okay. Dembélé està triomfant, això jo deia a Xavi, però és veritat que quan va marxar Dembélé, la majoria del barcelonisme va dir yuhu. I també és a dir, si va marxar el Dembélé, què va aconseguir això? Que entrés en l'equip un tal Lamine Yamal. Què? Canviaríem Dembélé per Lamine Yamal? Hasta aquí puedo leer, gràcies. Oh, és que si Dembélé hagués jugat allà, hagués jugat al lloc de Lamine Yamal. Siguem clars.
Sí.
La vida, a vegades, sempre hi ha això. No sé qui m'ho deia l'altre dia, una persona que passava dificultats, i sempre hi ha la frase típica, que és molt estúpida, però que és imprescindible, que és les coses no passen perquè sí. Estàs fotut i estàs fet una merda. Tranquil, les coses no passen perquè sí. Dic, vale, però demà és de menjar.
Jo tinc un mal de cap avui i no
Pep,
passa perquè sí.
Les coses no passen perquè sí. Gràcies a aquest mal de cap potser no sortiràs i gràcies a no sortir t'evitaràs que caigui un totxo de dalt d'un sostre. Ah, les coses no passen perquè sí. Vale?
Val, m'ho miro d'aquesta manera.
Vale.
No me pegues un gelocatil de 25 grams. Un gelocatil de 25 grams, que feia 6 anys que el teníem aquí.
Estàs xutat.
Perquè ara no es pot vendre un gram.
No, ara hi ha molts medicaments que no...
El que passa és que jo hi ha coses que no entenc.
Aviam, què no entens?
Bueno, la meva intel·ligència, que és minsa i cada dia menys, però tu no, pots, no es pot vendre un gelocatil, o gelocatil, o com li vulguis dir, d'un gram, d'acord? Però em pots prendre una caixa de 600.
Ja.
Llavors, hi ha gent que se'n fot dos de 600...
Ah. Dos de 600.
Sí.
Sí, que són 1.200. No? Si sumes...
Més o menys, més o menys,
600, sí. 1.200.
Perquè, no sé, algú m'ha explicat l'altre dia que no és el mateix.
Sí,
perquè...
sí, les dosis es veu que...
Però, bueno, així tot et xutes. Jo et puc dir que jo ho he provat.
Ja.
És en la meva... Un dia, que tenia molt mal de cap, em vaig prendre un de 600.
Ja.
No em va fer res.
Ja.
I un altre dia em vaig prendre un de 600 i mig.
I...
Canvi radical.
Ostres, per mig, eh? Caramba, tu, molt bé, molt bé. Pues res, tu, Pep Vergés xutat.
Estic fent el programa, que si em fan el dòping, d'un positiu, fijo.
Bueno, escolta, tu, pues ja està, que no te'l facin. Tal. Per lo que hay que decir, eh?
Clar, hi ha feines que si no et trobes bé o tens mal, mira, et quedes al teu lloc i passes. Però aquesta no.
Compte, perquè amb això dels medicaments hi ha autèntiques sorpreses, eh? No sé si et sona un medicament que es diu Ozempic, que es veu que ja ha estat protagonista en altres ocasions perquè es veu que té efectes inesperats. O, com a mínim, virtuts que no se li coneixien. Bueno, parlem de la Viagra. La Viagra, en principi, crec que era un medicament per la hipertensió, per... Bueno, no sé, un medicament de la circulació I precisament, doncs, es va descobrir que les persones que se'l prenien resulta que tenien noches felices. La qual cosa, doncs, es va descobrir que els laboratoris van fer fortuna per un fet inesperat que no pas per allò que curava en principi el medicament.
O sigui, és algo que no necessito. Mm-hmm. Per no, tant...
Tu mateix. Parlem de l'Ozempic perquè gràcies. És un medicament que sí. Se li estan descobrint nous usos que no pas els que...
Però per què era? A veure, explica per què era.
Aviam, el medicament per què era?
No me'n recordo.
Pues ara ho dic. Aquí, no, si l'Ozempic era... Per una qüestió concreta.
No, una qüestió que ara tot seguit parlaré, però en aquests moments el que em vull centrar és en... I ja està, no falta que dir res.
L'Ozempic ara està... Es veu que se li ha descobert la virtut de reduir l'ànsia per l'alcohol. És a dir, que en persones amb problemes d'addicció alcohòlica...
Ah, sí?
Amb l'Ozempic el que fa és inhibir aquest desig i que després d'un estudi fet amb no sé quants ratolinets, és a dir, ratolinets en forma de persones, algunes se'ls va administrar, totes amb síndrome d'abstinència alcohòlica, alguns se'ls va administrar un placebo i altres se'ls va administrar l'Ozempic, que es veu que ja se sospitava alguna cosa.
L'Ozempic no té insulina, però en canvi té la virtut de baixar el sucre en sang.
Això mateix. Doncs ja està.
T'ho he explicat jo, perquè no, si clar, no m'ho dius...
Però per això
no,
et tinc, no. Per això et tinc. Perquè no, tu ets home, més gran que jo i per tant més savi.
No, i a més puc,
no més savi.
Ho he mirat a l'ordinador.
Ja està, a la Wikipedia, vaja.
Sí. No, bueno, ho he mirat a la casa Ozempic.
Doncs Ozempic ja tornarà a fer fortuna ara per aquesta nova virtut de les que ja se li havien descobert altres. Però aquesta nova, doncs mira, resulta que entre 48 casos personals addictes a la beguda durant 9 setmanes se'ls va administrar Ozempic. I es veu que la gran majoria doncs va resultar que els hi va resultar molt més fàcil el síndrome d'abstinència, és a dir, que van dir vale, pues ja no tinc tantes ganes de beure, mentre que els que se'ls hi van administrar un placebo, doncs van continuar pel pedregar i bueno, un síndrome d'abstinència de cavall i volent sí o sí alcohol.
Molt bé, tu, però has vist que l'Ozempic.
Eh que sí? Redueix, per cert, també una altra aplicació que es veu que se li ha descobert paral·lela a aquesta de l'alcohol, redueix les ganes de fumar. Ozempic, fumar, ah. F-U-M-A.
Val, no
en l'assaig també hi va haver resultats esperançadors en el tabac. Un nombre reduït de fumadors que van participar en la prova de l'alcohol, que també eren fumadors, doncs resulta que van dir, anda, pues resulta que tinc menys ganes de tot.
A mi no m'ha fet falta l'Ozempic per deixar de fumar.
Millor, perquè es deu ser car, no?
No, i a més a vegades estic... L'altre dia estava dins un núvol tòxic amb tots els gent que... N'hi havia, de 10 o 12, n'hi havia 3 només que no fumàvem. Uh-huh. 3. I clar, era un núvol tòxic, allò. I en cap moment vaig tenir ganes.
Molt bé, eh? Vas fumar subliminalment.
Llavors em van posar un... Saps allò que hi ha una cosa ara que calenta els cigarros? Jo què sé, no sé. Bueno, és una cosa que fa olor palla i te la fumes, i no sé. Bueno, és un aparato.
Ja. Yeah.
I van dir, va, fes una calada que no, perquè ho provis, perquè és una cosa nova.
Passa-me-lo.
No.
Ben fet. Sí, és una qüestió psicològica. Doncs mira, t'explico. L'Ozempic, efectivament, és per als malalts de diabetis, per les persones diabètiques, per controlar el tema i reduir la necessitat del sucre. Tot això.
Sucre en sang.
Efectivament. I, a més, ja en un primer estudi, ara fa uns mesos, es va descobrir...
També t'aprimaves.
...els efectes prometedors contra la demència. Un altre.
Hòstia, doncs llavors aquest medicament em va... Aquest medicament... Però es veu que també...
Això com l'aspirina, sí.
T'aprimaves. I es veu que va haver-hi, per la gent diabètica, es veu que tenien autèntics problemes per trobar Ozempic, perquè els que no ho eren ho compraven per aprimar-se.
Exactament. El corres la brama d'una cosa i d'una altra i d'una altra, doncs la gent, encara que els estudis no estiguessin conclosos, si ja es anava parlant del tema...
D'això em sonava.
Sí. I aleshores, compta perquè els especialistes han hagut d'emfatitzar també el risc que hi ha pels ronyons i el pàncreas. És a dir, jo m'imagino que una mica de cada. Deuen dir, ui, que això se'ns està desmadrant, hi ha la compra lliure d'aquest medicament, advertim que aquest medicament consumit de forma irresponsable o problemàtica doncs pot causar problemes als ronyons i al pàncreas, o sigui, perquè la gent vagi a visto navegantes. Però, efectivament, l'Ozempic, que era un medicament genèricament per controlar la diabetis, resulta que s'ha convertit en medicament que pot lluitar contra la demència.
Escolta una cosa, anem a veure.
Contra tu què has dit, també?
T'aprima.
T'aprima.
Home, és pel que es va fer famós. Per la demència.
Demència...
per baixar el sucre en sang.
Per l'alcohol.
Per l'alcohol, perquè la gent que beu no té ganes de beure.
I pel tabac.
Pel tabac. Mm. I encara no hem trobat més perquè només he baixat
Espera't,
dos dits.
Ja vindrà, ah. Perquè m'imagino que el laboratori que produeix aquest medicament ara finançarà un munt d'estudis a veure si també serveix per altres coses, perquè això ja és la panacea. Jo crec que el laboratori que el produeix l'Ozempic haurà pujat les seves accions 1000%, perquè, escolta...
Jo et dic una cosa, jo amb el... No, amb el pas dels anys, abans m'era igual, vull dir, drogadicte de pastilles i tot el que fes falta. Però ara, amb el pas dels anys, cada vegada sóc més enemic de les pastilles i aquestes coses.
Ja.
El que passa que, clar, n'hi ha una que me l'he de prendre sí o sí, que és la de la pressió. Doncs
pues és el que t'has de prendre, xaval.
Ja està, però vull dir...
Acompanyat de caminar.
Jo camino...
És allò que dèiem.
Les persones que no tenim automòbil, qualsevol cosa que fem...
Pues això està molt bé.
Anem caminant. Si jo me'n vaig a l'esclat caminant.
I si arribes a l'edifici de la feina i puges de peu amb les escales,
no
pues pots fer-ho.
És
també
molt perillós.
Vull dir que els medicaments estan per ajudar, amb una bona actitud, a curar les coses. No ho curen tot, els medicaments. Oh. Aquesta és la història. Escolta, si tu tens una mala digestió i et fums una pastilla per la mala digestió, estaria bé també que averiguessis què has menjat per mirar d'evitar-ho. Per exemple, dic jo, o no abusar d'aquell aliment. Si resulta que cada dia sopes patates fregides i pizzas i no sé què, és normal que t'hagis de prendre un medicament per la panxa. Però potser millor que redueixis el consum d'aquests fregits i processats, no? Vull dir que una mica en això estem, en una societat que tot ho confia amb els efectes miraculosos de les solucions màgiques com les pastilles. Alguna pregunta més? Ho he dit bé, no, ara?
Políticament, sí, de totes maneres, jo també voldria fer una reflexió.
Ui.
Posa música de reflexió.
Ui, vamos allà, un moment, perquè...
No voldria dir que la Terra és plana i tot això, però...
Ostres, no, però... aquests debats em cansen molt, de veritat,
Sí. Bueno, però veus, et cansen.
Sí, em cansen.
Jo ja és que no els puc escoltar.
No vol...
Però sí que jo crec que... Hòstia, ara de seguida et recepten pastilles, tio.
Un moment, perquè Pep Vergés ha fet un avançament de la seva reflexió d'avui. Reflexió.
Doncs crec que de seguida et donen pastilles, no? Vull dir, de tant vas que no dorms i de seguida et donen un d'allò...
T'ajuden.
Un ansiolític d'aquests.
No, clar, però si no...
No, ja, però vull dir que és una tendència.
No.
Diu després, és que això enganxa.
No.
Bueno, si enganxa, anem en compte. Potser fa falta, no sé, podem fer un provar amb remeis naturals. Jo també entenc una cosa, que per això la societat està tan mal feta, que... Aquesta societat mèdica,
Tu que... pensa pel que dius, perquè no tens ni música, Vull dir,
no,
ara mateix està...
Per exemple, l'Orazepam, els pans aquells, diazepans, l'Orazepam, els tranquimacins,
Sí.
Totes aquestes coses valen 2 euros o 1 euro i pico per la Seguretat Social. En canvi, unes pastilles naturals d'herbes, tal, valen 20 euros.
Jo t'afegeixo una reflexió. Des d'aquí una abraçada a tots els metges que es veuen obligats a receptar tota mena d'ansiolítics i pastilles psicofàrmacs, perquè ells saben perfectament, i així ho voldrien fer, que la millor recepta per això primer és l'assistència a un bon psicòleg, a una bona persona, a una persona especialista en aquests temes, però que per falta de pressupostos no hi són. Què han de fer els metges? Doncs tirar per les pastilles. Ells què voldrien? Receptar-te un psicòleg. Per tant, no és que s'abusi de les pastilles per gust.
Jo ja et dic la meva experiència. Jo vaig anar amb un metge, li vaig dir, escolta, que no dormo, i em va dir que això era ansietat, i que si volia em donava la baixa un mes, i em va receptar pastilles d'aquelles que enganxen.
Pues, clar.
I no vaig agafar la baixa un mes, però sí que vaig agafar les pastilles.
Suposo que una peixó d'ansietat el que requeriria és un professional que t'atengués,
no?
No,
home...
Ja li agradaria al metge receptar-te.
La veritat, amb les pastilles i un mes de baixa se't passa bastant l'ansietat.
Home, sí, una bona dormideta.
I si m'arriba a posar allà damunt 10.000 euros...
I aquí sí que deixa'm afegir...
Cuidado, vull dir, cuidado.
Efectivament.
Se't passa bastant, no?
Efectivament.
Però ja et dic, t'ho fan així, jo no puc dir res més, tu.
Una abraçada a tots els metges de capçalera, metgesses de capçalera, que ja intenten, ja saben, ja veuen que allò que recepten no sempre és el més idoni, però quin remei tenen? Moltes vegades, i amb el tema de psicofarmes, ni t'explico. La de psicòlegs de clínics que fan falta i que no hi són, i que ja els agradaria a tots els estudiants en psicologia tenir la feina al sistema públic sanitari, però no els contracten. perquè no n'hi han. I el metge de capçalera podria dir, què té vostè? Es pren pastilles per l'ansietat, el que ha de fer és anar a un psicòleg que l'atengui.
Però jo el que venia a referir-me, i amb això quasi...
Refereix-te.
És que si les pastilles, bueno, les pastilles, les, que sigui, les pastilles per dormir valguessin 20 euros i les naturals, les herbes i això, valguessin 2 euros, potser la gent tiraria més d'herbes.
Doncs aquesta és la reflexió de Pep Vergés. Clar. El tema de costos de pastilles.
Home, jo és que quan... No, perquè clar, tu... Jo no em prenc, ja. De fa anys que no prenc ni una pastilla, no? Però ni una. I no em va costar gens, diguem a mi, perquè, no ho sé, el meu cervell no està bé, també, a veure. Però clar, a vegades sí que m'han dit, escolta, prova que això, bueno, que és una cosa natural, sí, d'herbes d'allò, cola de cavallo, sí, pene de avestruz...
Ah, sí?
Sí. I aleshores jo...
Pene de tiburon, també. Pene de tiburon. Dir, sí, també hi havia
i cartílago de mosca. I aleshores... Sí, efectivament. No, i prens les herbes aquelles i bueno, sí, fan el seu servei, eh? No dic... Relaxen, sobretot relaxen, que moltes vegades no dormim perquè tenim angoixes, inquietuds, no?
Ja.
Jo, per exemple, no, pels nens, no? Saps? Ah, no, que no tinc nens, doncs... Per què? Tu no mai el neguit pels nens no t'ha deixat
dormir? Home, sempre tens dies de no dormir, però per problemes que poden ser dels nens o de qualsevol altra cosa. Anda, que no hi ha problemes que no et deixen dormir. No cal tenir nens per tenir...
La pasta, sobretot la pasta, tio.
Escolta una cosa.
Digue'm.
El Dia Mundial de la Ràdio, va, acabem, en tot cas, amb un bany de cagades de ràdio mateix. I...
Va, però ràpid, que ens feu un minut, ràpid, eh?
Vinga, va.
Un minut i mig.
Pues adéu.
Adéu.
Adiós.
I doña Sofía... se portaron como cualquier otra pareja en un día de excursión. Cuando la reina se retrasaba algunos metros en el recorrido, el rey con un silbido le indicaba que se diera prisa. En otra ocasión, el rey gastó una broma a doña Sofía y ella respondió dándole un leve pellizco.
Sí, perdón, César Montalvilla, gracias por tu información completamente exhaustiva, creemos.
Segons UGT, segons ha dit UGT en una roda de premsa que acaba de finalitzar fa pocs minuts,
Atenció, sembla que hi ha algun problema amb la unitat mòbil.
El doctor Contreras, director del Departamento de Hematología de La Paz, acaba de afirmar que las lesiones, que se observaban en los intoxicados no se correspondían con ninguna otras de las médicamente conocidas.
Buenas noches.
Cerca de 10 manifestantes protestaron en la ciudad de León contra la construcción del...
¿Cuánto es,
por favor?
10.000 manifestantes.
10.000 manifestantes.
Aproximadamente. Con... Sí.